Us informa que serà Mercè Raga. El Tribunal d'Apel·lació de Gant, a Bèlgica, ha enviat el cas del raper mallorquí Valtònyc al Tribunal Constitucional belga. Era una de les opcions que tenia el jutge sobre la taula. Una d'elles era acceptar l'extradició, o bé rebutjar-la, o fer una última consulta al Tribunal del País Centreeuropeu. Finalment s'ha decantat per aquesta última via i ara el Tribunal Constitucional belga s'haurà de pronunciar sobre l'extradició de Valtònyc. Avui no hi haurà una decisió perquè el Tribunal belga ha presentat una qüestió prejudicial, ha dit l'advocat del raper, que és Gonzalo Boye. I mentrestant, el director general de Centres Públics de la Generalitat ha remarcat aquest matí que la febre és clau en la Covid. En una entrevista a RAC1, González Cambray ha assegurat que totes les famílies han de garantir que els alumnes no vagin amb febre a l'escola. Ha dit que hi ha altres símptomes, com ara la tos, dificultat de respirar, mal de cap, mal de panxa. Aquest tipus de simptomatologia, ha dit, només s'han de considerar símptomes de Covid-19 quan venen acompanyats de febre. I Barcelona activa a partir d'avui les multes de la zona de baixes emissions ajornades per la Covid-19. Quins són aquests vehicles? Són els de gasolina, matriculats abans del 2000, i els dièsel anteriors al 2006. S'aplica, però, una moratòria per a autònoms amb rendes baixes, furgonetes, camions i autocars sense distintiu ambiental. Les multes dels 100 als 500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle havien d'aplicar-se inicialment al mes d'abril, però la situació d'estat d'alarma i la pandèmia van portar ajornar les sancions. I a Tarragona ja es limita la velocitat de circulació a 30 km/h a tota la ciutat. La mesura pretén millorar la seguretat i potenciar els desplaçaments a peu. I també us destaquem que Lluís Ruiz, qui era rector de la parròquia de Solsona, és el nou canonge de la catedral. Ruiz va prendre possessió aquest cap de setmana durant la missa capitular del temple. Cada divendres el capítol catedral fa la seva missa capitular després d'un parèntesi en els mesos d'estiu. No, nosaltres deixem aquí la informació, ens actualitzem com sempre d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al convent mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix Santuari de Guadalupe i el monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, com esteu? Programa número 197. Uf, quins nervis, eh? De 50ers.
Sergi Mas.
La ràdio és una meravella. Ja us ho dic ara, eh? No estic descobrint la sopa d'all. Ja ho sé, la ràdio és una meravella. Per què? Els que portem més d'un any en aquest ofici, posa any i mig, tenim, podeu dir sobradisme, li podeu dir habilitat, li podeu dir familiaritat, pel fet que estiguis conversant amb una persona 10 segons abans de dir hola, bon dia, programa número 197 de 50ers. A la tele no. A la tele no. Tot i que a mi m'agrada posar tensió a la tele. Mireu, una batalleta, família 50ers. Quan vaig estar fent el carrusel de futbol a Madrid, a Movistar Plus, la temporada 2015-2016, a mi m'encantava posar nerviós a l'equip. Per què? Perquè entenc que en moments com aquest hi ha certa tensió, hi ha molta responsabilitat. I era un grup de 25 persones, feu-vos la idea, Control central de Movistar Plus, Tres Cantos, població de Madrid, que ve així com a... Hi ha una distància com de Barcelona a Sabadell, aproximadament. Tres Cantos té 40.000 habitants. Un poble, diguem-ho tot, pijo, Tres Cantos, pijito, Molta rotonda, molt carril bici, indústries potents, està Vodafone, està Movistar Plus, i vaig estar allà meravellosament, treballant superbé. Això sí, quan van començar les transmissions, fèiem un carrusel de 4 partits, tots a la vegada, i anàvem seleccionant amb el meu gran amic Sergio Perella on hi havia perill i a on volien connectar a cada camp. Perfecte, perfecte. Un equip super, super professional. Un equip super, super responsable. D'acord? Uah! I clar, com que tothom vol tenir lligat el tema, Sergi, vete al locutorio. Se'ns veia un moment al principi, després ja no. Vete al locutorio que empezamos en un minuto. I a mi, que m'apassiona sobretot i m'encanta destensar moments tensos, explico, destensar moments tensos, sempre els deia, ¿puedo ir al baño? No. El compte enrere és de mig minut. Sergi, vete al locutorio, medio minuto. Sovint em deien, hòstia, el català, hòstia, apura sempre. Sí, jo ja sabia que apurava. I 10 segons abans, jo ja estava al locutori i deia, perdó, ¿me da tiempo ir al hotel a dutxar-me? Bueno, es posaven dels nervis. Evidentment no em donava temps a dutxar-me. Però m'apassionava aquesta certa destensió que jo volia impregnar l'equip. A la ràdio passa el mateix. Fins 10 segons abans de dir bon dia, amb la sintonia escoltant-se, jo estava xatejant amb una amiga que està a Mallorca i ara vindrà. Sí, sí, que entri, que entri. És que tinc una visita. Veus? La ràdio és una meravella. A la tele, no? Ara tinc una visita d'una persona i, a més, d'un gos. Així és la ràdio. És un gos adorable, que jo vaig adoptar el seu dia i ara veuré. Sí, sí, que entri. M'és igual que entri. És més, us diré una altra batalleta personal. Que no se'n vagi, que jo vull veure el gos, No, no. Una altra batalleta personal. Quan jo m'estava divorciant, l'any 2010, una estona abans de començar el programa que jo feia com ràdio, acostumava a parlar amb el meu advocat. I jo em posava dels nervis. Perquè sempre els advocats acostumen a parlar al meu client, la seva client, en aquest cas, la client de la meva exdona, amb qui tinc una relació ara perfecta, extraordinària. Però hi ha moments, en el moment de la ruptura, que sempre acabes pensant i sempre s'acaba parlant la seva client, el meu client, en aquests termes tan, tan freds. Així és la vida, no? Tan freds. I clar, jo començava el programa com una moto. Però com una moto. Enfadadíssim, empipadíssim, escoltant-se la sintonia, i jo, bueno, recordo que tenia una mala llet. Però bueno, això ja ha passat. I ara nous temps, noves etapes, venim a la ràdio, ens prenen la temperatura, per això del Covid. Ahir estava a 34. No és un error. 34,2. La meva filla petita, Abril, dels tres que tinc, Abril, un dia va estar a 42. Família estranya, d'acord. El pare ahir, vull pensar que es va espatllar el termòmetre. Vull pensar, perquè no tinc la impressió d'estar a 34. Escolto cert en renou. Sí, sí, sé que em venen a veure, sisplau, sé que em venen a veure, sé que hi ha un gos, i és imprescindible que jo vegi aquest gos. Per tant, donaré per acabada l'entradeta, de seguida tinc dos temes molt bonics i molt guapos, amb bona gent, i em deixeu un minut perquè jo pugui saludar aquest gos que m'està esperant. Això a la tele no passa. La tele, ignoro per què, de vegades és massa recta, massa estricta, massa seriosa. Veieu l'hormiguero? A l'hormiguero veiem com els diferents col·laboradors es van preparant per una prova, per fer màgia, per fer el que sigui, i entra un tècnic i mentre Pablo Motos està parlant li posen un micro. Algú ha denunciat això? Algú ha dit, ai, que malament que queda? No passa res. És la vida en directe. Si li han de posar al Motos un arnès o el que sigui, li posen mentre està parlant. I no passa res. I ara jo us demano un minut de clemència, un minut de pietat, perquè jo necessito veure aquest gos. Si és possible que entri, perquè me'l menjaré a petons, o potser ell se'n menja a mi a petons, cosa que m'encanta. Ja sabeu que els gossos estan sempre per davant de les persones. Pot entrar? Bueno, un moment, eh? Que vaig a saludar ara a Luca. S'està a punt d'escapar de la ràdio. Molt bé. Ja sabeu que Ràdio Estel està a peu de carrer i Luca està fent una excursió per la ràdio. Obre, deixa obert. Sí. Un moment, eh? Luca! Us puc assegurar que no és la primera vegada que hi ha un gos a aquest estudi, no és la primera vegada que hi ha un gos a aquest programa, però si és la primera vegada... Un moment. Luca! Hola! Hola, tio, hola, hombre! No em fa cas. Luca és un golden adorable... I no em fa cas. Per què no te'n recordes, tio? No, està atabalat. Està atabalat, està emocionadíssim. És Luca, està content, està eufòric. Li van operar fa uns dies i està superfeliç. Són les 10 i 12 minuts. Aquesta és l'alegria d'un cinquenter que veu a un ésser estimat i que es diu Luca i que està feliç de la vida.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
T'estimo, no deixis de somiar, no deixis de somiar, no deixis de somiar, a mi. Quan em preguntis el per què, comença per pensar en tu. Has d'intentar estimar-te més, si no ho fas no ho farà ningú. Explica-m'ho, que m'ho pots dir, jo seguiré els teus passos. Digue-m'ho tot, t'escoltaré. Aquesta vida era per tant, cal aixecar-nos i lluitar. Quan toqui caure en un parany, sabrem alçar-nos i guanyar. Així sentim, així vivim, així somiem. Amic, t'estimo. No deixis de somiar.
Amb aquest gos que ja se'n va. Luca, adiós, xaval. Adiós. Amb aquest gos hem tingut una història potent, interessant i preciosa. Una altra història preciosa és la que us explicaré ara. És la història d'una amiga que fa temps que conec. Quan dic temps, igual són 6 o 7 anys. Ella era productora... Perdó, ella era i és una extraordinària productora de ràdio, de televisió, voluntariosa, amb talent, amb idees, una pencaire... I ara ha hagut de fer un reset. Jo crec que és la primera vegada a la vida que, després de veure un gos i acariciar un gos, cosa que necessitava, a un estudi de ràdio, faig una entrevista a una persona, i després mare, que està fent lactància materna en aquests moments. Hola, Alba Carreras, com estàs?
Hola. Ara ja ho he deixat, eh?
Ja ho has
deixat. Ara per parlar, ja ho he deixat.
Jo t'estic veient, tu no m'estàs veient,
no,
però
no,
estàs,
no.
Ara, estàs, ara estàs a casa perquè tens una criatura.
Que... Sí, sí, de 5 mesos. Va néixer durant el Covid, fixa't tu.
Uà. És una persona feliç?
Ara mateix sí. Sí, sí, sí. He pogut aconseguir el projecte que feia temps que em voltava pel cap i la veritat és que moltíssim, de debò.
Ets feliç per la criatura, perquè t'estimi la cara i no pares de somriure. I no serà per veure'm a mi, Alba.
També, també, que em feia molta il·lusió veure't, Sergi, que feia molts anys que no ens veiem.
Cert.
I t'he pogut presentar la nena, també.
Com es diu?
Arlet.
Arlet, oh, que finet, eh? És francès, és un nom francès?
És un nom català de la Catalunya del Nord, però també és veritat que hi ha un poble a França que es diu Arlet.
Vale. Arlet va venir durant el confinament, vas tenir problemes per la Covid durant el part?
Sí, sí, sí. Vaig parir com a positiva i em van treure la nena, desgraciadament.
Vaja.
Sí, sí. Va anar directe a la incubadora, me la van ensenyar com si fos el Rei León, sí. I va anar directe a la incubadora. I això em va fer pensar de que realment moltes mares al llarg de la història han patit moltíssim, han patit violència obstètrica i han patit per altres coses, perquè ser pare o ser mare és patir, és sinònim de patir, no? I els pares i mares que m'estigueu escoltant ara, sí. Ho sabreu, això. Ho sabreu perfectament. I em va fer pensar, justament, en poc temps vaig perdre la feina pel tema del Covid, vaig ser mare i vaig passar tot aquest estrès traumàtic, per així dir-ho, no? De ser mare durant el confinament i que em traguessin la criatura, però a més, amb la meva mare ingressada a l'hospital, vull dir, va ser com... un xoc entre les hormones de ser mare i tot plegat, doncs la veritat va ser molt dur. Però també és veritat que jo sóc d'aquelles persones que en els moments més durs, no sé, trec les forces d'on sigui,
sí.
Per tirar endavant i per aixecar, però amb més força que mai, de debò. Sóc així, no sé.
Bueno, no, sí, ja sé que tens
plegat.
Força, ja. I de tot això m'estàs parlant fa pocs mesos.
Fa res. Cinc mesos que té la criatura, sí, sí.
I ara, dentro del que cabe... comences a fer vida normal, relació normal, tens la teva filla en braços, ara ja l'has deixat descansar.
Sí. Ara, per fi, vida normal, però vida de mare treballadora, que això també és un altre, és un altre capítol bastant a part.
T'acostumo a llegir a xarxes socials, és molt, molt militant, estàs permanentment reivindicant coses, drets... et veig molt activa, Alba. Sempre ho has estat, eh? Sempre ho has estat.
No, la veritat és que penso que no hem de callar les coses, que si veiem una injustícia, una desigualtat, doncs hem de dir-la, almenys, sí. Que s'escolti la nostra veu.
Sí.
I per això crec que s'ha de fer aquest tipus d'activisme i ara matriactivisme, des del punt de vista de les maternitats. Perquè no sé si saps, Sergi, que, per exemple, el 90% de les reduccions de jornades
sí. Les
fem dones. Per què creus que és això? Com a pare? Per què creus que és això?
Aviam, el 90% de...
De les reduccions de jornada...
Sí.
...en les dones. És a dir, un pare no redueix la seva jornada. En canvi, el 80% de les excedències també les fan les dones.
Per cuidar la criatura.
Digue'm, perdona?
Per cuidar la criatura.
Exacte, per cuidar la criatura.
I per què no la fan els pares?
És una pregunta que jo també em faig i, de fet, el projecte que avui us vinc també a presentar
sí.
a Apuncat, doncs és una mica per reflexionar tot plegat. per reflexionar quin ha de ser el paper de la parella, per exemple, la lactància materna, quin ha de ser el paper de la parella quan la criatura doncs acaba de néixer, quines cures pot tenir el pare, no? Perquè entenem que doncs la mare genèticament és la que pot donar el pit, no? Però el pare també pot fer moltes altres tasques, no? Sí. Tasques per aigües, tasques de cura de la criatura, però també de cura de la mare.
Sí.
Aleshores, penso que tot plegat és molt important que la gent es conscienciï, no? Que potser als 50, bueno, veu viure les coses d'una altra manera, no hi havia aquesta informació o aquesta corrent d'ideologia, no?
Bueno, Alba, no parlis tant en passat, perquè jo la meva última criatura, tercera i última, l'he tingut fa 14 anys. Però és, a mi, no, t'ho dic en sèrio, em sorprèn molt poderosament el fet del percentatge altíssim de 90% de dones de la parella, que són elles les que agafen excedència. Jo suposava que havia certa majoria simple sobre això, però 90%, primer, què ens falta per madurar com a societat? Segon, els països nòrdics són un exemple d'un repartiment, d'una igualtat 50-50 digna d'admirar i d'imitar. I tres, entenc que cada parella, per molt que a les primeres de canvis, diguem, davant de qualsevol situació anòmala, masclisme, ja, però és que després, és a dir, jo en aquest cas no em posaré la medalla, però considero inacceptable que passi, o sigui, que aquest percentatge sigui el que és. No m'entra al cap.
Què passa? Que la reducció de la jornada també implica una reducció de sou?
De sou, clar.
Som les dones les que, a sobre de tenir la càrrega mental, de tenir la criatura, d'organitzar-ho tot, perquè al cap i a la fi som les directores de la nostra pròpia empresa, que és la família, no?
Titular, Alba, mira que és llesta, eh? Titular de l'entrevista. Som les directores generals de la nostra família. Titular de l'entrevista, sí, sí.
Sí, però és que no hauríem de ser, perquè haurien de ser les càrregues compartides, s'hauria de poder decidir, hauria de poder ser l'home, no?, qui s'anticipés, que proposés, que es pactés i que finalment es decidís entre tots els membres de la parella, en el cas que les parelles tinguin, o sigui, en el cas que la família tingui dos membres adults.
Sí.
Perquè això és l'altre, no totes les famílies consten de dos membres adults. Hi ha moltes mares soles, no?
Sí,
moltes mares que han hagut
sí.
de tirar endavant una família allà soles.
Sí.
Hi ha també parelles de dos pares, no? Vull dir que hi ha diferents models familiars que no els veiem reflectits als mitjans de comunicació i que penso que és hora de donar una mica més de visibilitat a tots aquests models familiars que fins ara havien estat invisibilitzats.
Arran de tot això, crec, i si no m'ho pots desmentir, Alba, neix criar.cat. És una iniciativa teva, pròpia, personal. On vols començar i on vols arribar?
Doncs mira, en primer lloc, per això, per fomentar la cocriança, és a dir, doncs, el paper compartit de la criança, però compartit de manera real, no en plan jo canvio els bolquers o jo el tinc en braços. No, això no és cocriar, no?
Ja s'aixeca l'home al cap de setmana. Quan plora la criatura, sí. Jo m'he aixecat sempre. Perquè entenc que la mare ja té prou amb el postpart, la depressió postpart, és a dir, que és... Clar, jo no he tingut mai una criatura al ventre i crec que no la tindré. Com a molt, m'estic engreixant, però no la tindré. I entenc que per vosaltres... Bueno, és que hi ha moments que jo no acabo d'entendre. Tot el que sentiu durant l'embaràs ho sentiu només vosaltres. I de vegades les paraules no són suficients com per traduir el que sentiu.
Sí que és veritat que a nivell genètic doncs les hormones juguen un paper fonamental, no? Però també és veritat que hi ha estudis que diuen que per molt que la mare ja estan doncs senti tot això, el pare... o la parella. També ho pot arribar a sentir de la mateixa manera. Per tant, sí que hi ha un motiu genètic, però després hi ha...
De la mateixa manera?
A veure, vull dir, hi ha estudis científics, no sé si has vist mai un documental a Netflix que parla sobre el tema, em sembla que es diu Child o alguna cosa així.
No,
sí, em sembla que... O Babies, perdó.
No l'he vist.
Es diu Babies. que allà en parla, no?, de tot plegat, de com fins i tot amb el roce del cariño, no?, aquesta expressió,
sí.
Doncs tu tens un vincle afectiu amb la teva criatura, si fas el pell amb pell, si, per exemple, doncs, estàs molt vinculat a aquesta criatura, pots arribar a sentir doncs, aquest vincle, no?, que t'uneix.
Sí.
No sé si dir-li així, una corrent, no?, perquè sí. Hi ha gent que pensa que són modes, no?, de el colecho, de, no?, tot plegat de doncs la criança con amb aferrament, en castellà, sí. No?, la criança, sí. Doncs, aferrament.
Digue'm quin dia, disculpa, digue'm quina seria un dibuix, un retrat o robot de quin seria el teu dibuix ideal. Bueno, el dibuix ideal de Tom és treballar poc i guanyar molt, ja ho sabem. Però el teu dibuix ideal amb criatura i parella, quin seria?
Jo crec que el que tinc, ara mateix el que tinc, el panorama que tinc.
Olé.
No. Vull dir, la gent, o molta gent, diu, no, jo, si ara em toqués la loteria, jo deixaria de treballar i viuria una vida deserta allà amb una margarita. No, jo no sóc així i crec que no podria ser mai així. Jo, si em toqués la loteria, penso que intentaria repartir aquests diners de manera justa, no? I sí que potser me'n quedaria alguns per poder viure, però els destinaria a projectes amb els que crec, perquè penso que és fonamental que la gent lluiti per els seus ideals i per combatre aquestes injustícies. I, bueno, a mi és el que m'agrada i el que em fa ser feliç.
Però digue'm el teu dibuix. Estàs a casa amb una criatura. Dic, ostres, per mi seria ideal treballar matí i tarda, treballar matí, que l'home se n'ocupés de la criatura a les tardes i jo pels matins, no, o al revés, no ho sé. Una cosa més
és
concreta.
Una idea predeterminada de les situacions ideals,
sí.
Encara millora el teu benestar, no?
Yeah.
Jo ara mateix, la meva parella doncs està treballant, sí. Al matí ha portat ell el meu fill gran a l'escola, jo ara estic amb la criatura, no? Sí que és veritat que tinc molta ajuda externa i això ho he d'agrair, però tinc la sort de poder estar aquí a casa, de poder estar treballant i, a més, poder estar amb la meva criatura, no? I a la tarda és la meva parella, qui està aquí a partir de les 3, està aquí amb ella i jo estic treballant aquí, sí. Però ella està pendent de la criatura i després ens anem combinant per treballar i cocriar d'aquesta manera.
Bueno, escolta, reivindiques coses que no pertanyen al teu dibuix vital. Em sembla molt bé, perquè, clar, tu pertanyes a aquest, crec, aquest 10% una mica estrany. M'explico?
Però tot això s'ha de poder treballar. Vull dir, jo si no hagués treballat amb la meva parella, si no ens haguéssim posat d'acord, si no, d'alguna manera, doncs no hagués verbalitzat la meva situació, les meves angoixes, crec que la comunicació aquí és clau amb
sí.
la parella.
Sí.
I que ell entengui i que ell, per exemple, va estar de baixa, no? Jo li vaig passar part de la meva baixa i va estar de permís,
sí.
I va estar de permís ell sol, i va veure, es va trobar amb la situació d'estar ell sol amb dues criatures,
sí.
I va saber el que era, i penso que això també és important, que doncs en aquest cas els homes heteronormatius, no, sàpiguen que és tot plegat, perquè així t'entenen i perquè d'aquesta manera poden cocriar amb més facilitat.
Mentre vas parlant, mentre vas verbalitzant, t'estem veient, nosaltres no ens pots veure perquè la trucada la fa Toni Huguet, el tècnic, i potser millor que no em vegis perquè, total, tampoc te pierdes nada, però mentre vas parlant, Estefania Burgos, productora del programa, va sentint amb el cap i va dient sí.
No, sí, realment és que penso exactament igual que ella, tot i que no soc mare, sí que per qüestions personals, durant un temps m'he fet càrrec dels meus nebots i realment m'he trobat amb aquesta situacions.
Sí, coses que passen. Per què no fas un podcast? Tens temps a fer un podcast?
Ja veurem, i temps al temps. No anticipem coses, però...
Aquest somriure, aquest somriure, Alba, aquest somriure m'estàs...
Delata.
Dient, sí, mitja part de la resposta. Bueno, espero un podcast.
Tinc moltes ganes de tornar a la ràdio. Sí. La ràdio... Tinc aquella relació enmig d'amor-odi amb la ràdio, perquè també és veritat que m'han passat moltes coses, masses,
sí.
A la ràdio.
Sí.
I penso que és hora, no?, de que les veus femenines també s'escoltin a les ràdios, i és una de les coses per les quals vull lluitar. Perquè les dones sempre ens hem de limitar a ser productores, Sergi. És molt trist, però és així. I ara crec que les coses estan canviant i penso que és moment de que les dones empoderades, doncs, fem un pas endavant.
És una crítica a Cinquenters?
No, no és una crítica a Cinquenters, ni molt menys, Sergi. Però sé que és així, tu també ho saps.
Sí, tens raó, sí.
Que és així, i vull dir, això s'ha de canviar, i tard o d'hora canviarà.
Quan escoltem el podcast? Que anirà inclòs dintre de criar.cat?
Ja t'avisaré. Jo no dic que sigui un podcast, primerament, però ja t'avisaré.
Un canal de vídeo. Sí, és que t'ho veig, no pots estar quieta. I és que ho has de fer, és que ho has de fer. Clar que sí. I tant de bo, ni Dina o productes com... Qui no té a casa un Dalsy? Dalsy, que dius, no necessita ni publicitat. Que no necessita, i tant que necessita. Aquests dies que he estat a Andorra, davant de l'hotel meu, on estava dormint, hi havia un lletrerot gegant d'una entitat bancària. I dius, però cal? Bueno, si ho posa, si està el lletrerot aquest, amb qualsevol tipus de llum, és que malament no li va. Tu vas caminant per l'avinguda o el carrer número 42 de Nova York i veus un anunci de la Coca-Cola amb un llavall, unes llumetes amb un llavall. I dius, cal? Si està l'anunci, per alguna cosa serà. Igual, en aquell moment, et connecta el teu paladar i els teus sentits per dir, ostres, ara una Coca-Cola. Per això dic, al Dalsy, a la Nidina, igual no li cal. Que no li cal? Potser sí que li cal. I seria, per exemple, una excusa molt bona per incloure aquest contingut. Ja no parlo de podcast, ja no parlo de YouTube. Aquest contingut que farà Alba Carreras al portal criar.cat. Estàs tu sola? Digue'm l'organigrama, si pots dir-ho, d'aquest portal.
Estic sola. Sí. Està dintre del grup Nació Digital. Sí que és veritat que la plataforma és del grup Nació Digital.
Sí.
I la veritat, doncs, és que, bueno, té un cosí germà que és adolescents.cat, que ja funciona moltíssim.
Hombre.
I que vaig tenir, doncs, la sort de poder-me instruir, bueno, de començar el projecte des de zero d'adolescents.cat. L'he vist créixer, ara que ja té més de 300.000 usuaris únics mensuals, doncs ara em proposo, doncs, fer la meva i de fer criar.cat.
Doncs quan comencis a fer entrevistes a persones que han criat.cat i pensis en algun Cinquenter, ja saps que sempre, de forma desinteressada, pots comptar amb mi. Ja ho saps, Alba. Un petó gran.
Moltes gràcies, Sergi.
Continua sent feliç i amb ganes de veure coses, novetats d'aquest portal, com la tornada al col·le, mesures claus per a una tornada a les aules segura en un àmbit pedagògic i qui ha de ser el paper de la parella en la lactància materna, entre d'altres temes. Alba Carreras, directora de criar.cat. Gràcies, endavant, sort i petons.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu, Alba, adéu. 10:33.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es...
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història... La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't, Cinquenters, ens veiem a classe.
Ràdio Estel. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viaje por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día.
Jo no sé, però hi ha temes, hi ha cançons que quan un escolta aquesta cançó, voluntària o involuntàriament, el peu dret el mou constantment de dalt a baix.
Cuéntame.
Espectacular, espectacular. Dempeus tothom. Aplausos, aplausos a Miguel Ríos, una autèntica referència, un granadino universal que ara ens fa acompanyar per presentar el nostre proper protagonista. Ell es diu Pedro Pérez Tapia, historiador, i és director del Museo del Aguardiente Anisado. ¿Qué tal, Pedro? Buen día, buenos días.
Buenos días a todos y daros las gracias por estar en vuestro programa, ¿eh?
Espera, que es que me fallaban los auriculares. Ahora ya te oigo perfectamente, disculpa. Ahora
sí. Buen día.
Sí.
Y daros las gracias por esta invitación que me hace ahí a vuestro programa, ¿eh?
Pedro, ya sabes que la culpa es de Estefanía Burgos, que este verano ha gozado de unas vacaciones extraordinarias y, cómo no, ha dado una vuelta por tierras familiares y uno de los lugares preciosos, de hecho, me llamó, podemos llamar que me taladró con unos mensajes y unas notas de audio buenísimas, ensimismada, después de visitar este museo que se encuentra en Rute, Córdoba, Museo del Aguardiente. Primero.
Sí, en realidad son dos museos.
Sí.
Son unas instalaciones donde está la historia del aguardiente anisado o anís.
Sí.
A mí me gusta llamarlo aguardiente anisado, pero anís es lo mismo.
Sí.
Y estos museos, digo dos, los museos del aguardiente anisado de Rute de España, porque en un apartado tenemos la historia de Rute, las 200 fábricas que. Y en el otro, a continuación, ves otro museo en donde están pues todas las provincias representadas, 6.200, hay ahora mismo 6.208 destilerías representadas en la parte de España, en total 6.408, y es una historia totalmente desconocida. Todo el mundo sabe lo que es el anís, pero nadie sabe la historia que ha surgido alrededor de este producto, ¿eh?
Tenemos 20 minuticos bien ricos para hablar de la historia del anís. ¿Qué me querías decir, Estefanía?
No, nada, saludar a Pedro. Y claro, y una de las cosas que yo me quedé alucinada es, por ejemplo, cuando...
Hola, Estefanía.
Hola, ¿qué tal? Cuando llegué al museo, aparte de ver todo lo que vi, es que, por ejemplo, yo no sabía que en Cataluña había habido tanta historia y más de 1000 fábricas de aguardiente.
Sí, Cataluña es la tierra junto a Andalucía en donde más se ha producido y se ha fabricado, y tiene su porqué, ¿no?
Pero disculpa, Cataluña, Pedro, esto es porque da dinero.
Sí.
O sea, el hecho de que haya más de 6.000 en toda España es porque el aguardiente.
Mira, eres Sergi, ¿no?
Sí.
Sí, Sergi, mira. Tenemos representadas 6.408 ahora mismo en los museos,
sí.
Pero continuamente estoy cambiando piezas, el atractivo para ganar a los reincidentes,
sí.
Y bueno, en total hay que hablar de que este producto se ha fabricado en más de 3.000 pueblos en España, han existido más de 10.000 destilerías y más de 20.000 marcas de anises, para que os hagáis una idea. Cataluña es una tierra que ha llegado a tener más de 1.000 destilerías, por lo tanto, muchas más de 1.000 marcas de anises.
¿1.000
y
marcas?
Ni ningún museo ni nadie lo sabe, ¿eh? Que
claro,
Cataluña
claro.
Haya tenido esta producción. Es que en Cataluña, antiguamente, todos los payeses pues tenían su vino, su uva, y el aguardiente en un principio, antes de la enfermedad de la filosera, pues se hacía con el alcohol vínico.
Claro, aquí tenemos en Cataluña como referencia, y te habla un neófito en la materia, el histórico anís del mono, fabricado en Badalona. Pero me, sí. me hablas de mil, y yo no conozco...
Yo tengo conocimiento de algo más de 1.000 destilerías en Cataluña. Los catalanes, por ejemplo, hay una marca muy representativa... que era de Rafael Sancho, de Barcelona capital,
sí.
Que tuvo un anís que se llamó el anís Canigó. El anís Canigó,
sí.
Era por el famoso monte Canigó, que está en la parte de Barcelona de los Pirineos, y durante mucho tiempo se tuvo como el monte más alto de los Pirineos, puesto que allí al subir, desde lo alto de la cima del monte Canigó, se veía el mar, se veía Barcelona, ¿no? Y el mar. Luego se descubrió que era el aneto del monte perdido, ¿no? Pues las raíces de Cataluña las representó Rafael Sancho en esta marca, el anís Canigó, y es el famoso monasterio que hay a la falda del Canigó. Aquí tenemos alguna botella en donde se ve el monasterio, ¿eh?
Vale.
Pocos catalanes saben algo de esta historia, ¿eh?
El hecho de que haya tantas destilerías, tantas clases de anís, implica o que, a ver, hablando en plata, o que le metemos mucho, todos, o que da dinero, o las dos a la vez.
Evidentemente es un producto que conforme vas entrando en él te va fascinando, ¿no? Mayormente es porque todo el mundo lo consumió, ¿no?
Sí.
El anís, no el que se hace ahora, que se hace de un producto químico, la mayoría, de anetol, en una batidora, no es destilado. Si tuviéramos más tiempo te explicaría el origen de la destilación, ¿no? Que ahí está el sentido, ¿no? Es un producto que al hacerlo destilado... tiene 27 propiedades medicinales. Por lo tanto, todos los estamentos sociales, desde anís la campesina, anís del rey, pasando por escritores, pintores, políticos, toreros, todo el mundo lo bebe porque es medicinal, ¿no? Y ese es el gran desconocimiento que hay acerca del anís, que tiene 27 propiedades medicinales siempre que sea destilado. El actual se hace de un producto químico y por eso se dejó de beber el anís, entre otras múltiples causas. La principal... el perder la calidad, el perder el tema medicinal, ¿no?
Claro, o sea, nos estás...
El anís hasta era un potente afrodisíaco. Estefanía vio por qué era un potente afrodisíaco.
Pues quiero saberlo, porque me estás dejando con la historia media.
Que la explique, Pedro.
Aquí no estoy, a donde estoy no te puedo enseñar la prueba. Ella que te la enseñe,
¿vale?
Yo creo que sacaste alguna foto, ¿no?
Sí,
del anidogen.
Sí, vale.
Y lo tienes, ¿no?
Sí.
Hubo un señor que fue el fundador del anidogen, que es un pueblo a 5 kilómetros de Marbella,
sí.
Que, bueno, Pedro Morales... es el estilo más importante que ha existido en el mundo, el aguardiente dogen. Es un estilo, hubo varios estilos.
Sí.
Y bueno, pues descubrió que al hacerlo con el alcohol de la uva pasa moscatel y otro producto, que es el gran secreto del anidogen, pues era un potente afrodisíaco. ¿Qué pasaba? Pues que lo tomaba y hizo una publicidad en donde demostró lo que pasaba después de tomarlo. Pues ya que te la enseñe Estefanía, que creo que hizo una fotografía.
Tengo la foto y
de
creo
un cartel.
Que, sí. Ah, vale. Pero, y el vídeo, sí. Y es que vas a alucinar.
Bueno, pero no lo podemos saber ahora porque me estáis dejando con...
No.
Es una cosa que me tiene que enseñar y no explicar. Tú no lo puedes explicar, Pedro.
Hombre, lo suyo sería que lo viera.
Vale, lo veré. Es que ya te digo, este verano, durante el periodo vacacional, Estefanía me decía... Sergio, es que tienes que venir aquí, tenemos que venir aquí a ver este museo. Estaba alucinando, bueno, no solamente de las historias que explicaba, sino de la
cara. Mira, en concreto, el cartel es un cartel que es una publicidad encubierta. Ya que te la enseñe, ya verás por qué. Porque tú ves una cosa,
¿sí?
Pero al doblarlo, ver otra totalmente, que te va a quedar alucinado, ¿no?
Y es
una publicidad encubierta que se hizo en París en 1870, porque aquí prácticamente te fusilaban si hacías este tipo de publicidad.
Anda.
Va por el tema sexual.
Ya, claro. ¿Y esta botella, esta marca está a la venta?
Perdón, la marca...
Sí.
No. Esto desapareció. La marca de esta que estamos hablando en concreto,
sí.
En 1975, la tercera generación, desaparece en Ogé, ¿no? Pero yo me gustaría hablarte de Cataluña,
sí.
Que es el gran desconocido, ¿no? Solamente se conoce anís del mono, el chulo de Badalona.
Claro.
Y bueno, en Cataluña ha habido marcas excepcionales, y que representan las costumbres, las formas, lo que va aconteciendo, representan la historia, porque lo importante en esta bebida no es el producto en sí, es lo que surge alrededor. Y alrededor pues se le ha escapado a políticos, a empresarios, a historiadores. Imaginaros que en esta bebida lo que hay es la historia de la cartelería de España, la historia de la cartelería en todos sus formatos.
Sí,
Cataluña tiene que ver mucho. El primer cartel que se hizo en España se hizo en Cataluña,
sí.
En una fecha inédita, en 1820. Lo hizo un alemán, que es el primer litógrafo que viene a trabajar a España, un discípulo de Alois Senefede. Pues en Cataluña, en Barcelona, en 1820, se hizo una tirada de 15 o 20 carteles de la Nis Licri, en griego, la diosa Atenea, que es espectacular. De una forma totalmente desconocida, es un cartel de los llamados asimétricos,
sí.
Que quedan 5 en España, que al doblarlos por la mitad no coincide una mitad con otra, y no se sabe que en Cataluña hubo un discípulo de Alois Senefede, el inventor de la arte gráfica en el mundo, en 1796, pues hubo un señor que se vino en 1808 y en 1820 puso una fábrica de cromo y hizo 15 o 20 carteles expresamente para un señor de Rute, y son una verdadera joya. Que creo que Estefanía tiene alguna foto y cuando la veas, pues es impresionante. Y en Cataluña decir que marca representativa de Cataluña, pues el anís catalán, el anís la catalana, el anís Cataluña de la famosa familia Miró de Valls, el anís catalán y el anís catalá de José Domenech, el anís la catalana de la destilería Alberti de Villafranca del Panadés.
Sí.
Bueno, hay marcas, mira qué etiqueta tengo aquí, que preparaba algunas así a la carrera,
a ver.
El famoso anís del Pallé.
Esta
etiqueta muy rara, porque es un formato, es totalmente desconocido, de Valls, de José San Romà. Es que Cataluña, hasta hubo un anís en San Feliu de Guisol, que fue el anís Costa Brava.
Sí.
Yo te pudiera enseñar cosas de Cataluña. Mira, esta es una marca que no llegó ni a estar registrada, y que viene muy bien para el programa. Anís Ángeles.
Anís de José Ángeles, Ventura. De José Ventura.
Esto en litografía a la piedra, excepcional, de 1880.
Esto que nos enseña son etiquetas de botellas.
El tema religioso, como todos los temas.
Sí.
Anís Ángeles, anís del Ángel, anís de los Ángeles. Existió anís del Paraíso, anís del cielo, existió anís del monaguillo, anís el cardenal, anís el sacristán. Bueno, todo lo que va aconteciendo en el mundo se va representando en el anís. Es una historia que es la gran desconocida, pero a la vez el producto que más se ha fabricado en Cataluña y en España.
En el anís, por encima de whisky, por encima de otro tipo de...
¿Sí? La cerveza, no hay ni 4.000 marcas de cerveza. El anís, han existido más de 20.000. Yo creo que la diferencia es abismal, ¿no? Las botellas de whisky. Pues la botella de whisky, yo se lo comenté a Estefanía. La botella de whisky están sacadas de las licoreras antiguas de Nin. Yo te puedo enseñar muchas botellas que están hechas antes que la botella de whisky.
Joder, me estoy quedando a cuadros, ¿eh?
Es que es alucinante.
Hubo un anís que en Molín de Rey sí. Se llamó el anís más. ¿Lo Hombre. Sabía?
No sabía que mis antepasados hicieran negocio con el anís. No.
Sí, creo que son antepasados de Puigdemont.
¿Ah, sí?
Perdón,
de Artur.
No, me he equivocado. De Puigdemont hay otro. De Mas.
¿De Artur Mas?
Artur Mas, sí.
Caray.
En Molín de Rey hubo el anís Mas de Pascual Mas. Hasta hubo un anís, que ese no lo vio Estefanía. Hubo un anís en Aro que el fabricante se llamaba Rafael Estefanía.
Cosa
rara, ¿eh? La historia del anís es sorprendente. Tú tienes que ver que lo que verdaderamente tiene importancia es el producto en sí, ¿no? Pero lo que no se conoce es que está la historia de la cartelería española. Todos los tipos de carteles y de Cataluña.
Sí, sí.
En Cataluña se han hecho carteles los llamados sombra, los huecos grabados en superpuestos, en relieve de la rectilínea, de la arte gráfica Bassa y Pallés, que están locos por tener la historia. En Cataluña ha habido unos carteles tipo bodegones en latón, en hueco grabado, de un anís que se llamó en Lleida, el anís de Carulla. Son la familia más importante, los dueños de la Becren, de Cataluña.
Los Carulla, ya te digo yo que sí, y tanto, sí. y tanto.
Pues si hubiera uno de ellos, un cartel que tengo yo de 1880, y es coleccionista de cartelería y no lo conoce, de su antepasado.
Oye, vamos a ver, Pedro, que es que me decía Estefanía, es que yo entré para una visita de media hora y estuve desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Todo esto que me lo estás diciendo de memoria, ¿no lo está virtualizado, no está enfocado en una página web para que lo podamos disfrutar desde otros sitios y de forma virtual?
Sí, tenemos historiadelanís.com en nuestra página, tenemos algo, y sobre todo vamos poniendo en el Museo del Aguardiente Anisado, en nuestra página del Facebook.
Sí.
Y la idea, yo estoy preparando un libro, pasa que tengo poco tiempo,
ahora.
Lo tengo un poco olvidado, pero que todo esto va a estar escrito y va a estar todo documentado. Poco a poco, ahora ya que tenemos un poquito más tiempo, pues la idea es que todo esté al alcance de todo el mundo que quiera profundizar, que quiera saber y descubrir una historia apasionante. La historia de la cartelería, la historia de la botella, de la etiqueta, todas las etiquetas que han existido en el mundo están representadas en el anís, ¿eh? Bueno. Y en la etiqueta hay algo increíble. Por ejemplo, pocos catalanes saben que hubo unas artes gráficas muy importantes, las más antiguas en Cataluña, que se llamaron Clarirel, en Barcelona capital, ¿no?
Sí.
Entonces, por medio de la etiqueta, sobre todo la antigua, la piedra, te pone abajo arte gráfica tal, litógrafo tal. Pues vamos a conocer la historia desde las primeras hechas en planchas litográficas de bronce puro, tallado y punteado a mano, como de madera. Pues vamos a tener toda la historia de la arte gráfica del mundo. La tenemos en España y en Cataluña. Y vamos a tener la historia de la arte gráfica y de los litógrafos. La historia de la factura también está en el anís. Yo, en concreto, en la página web de Anís del Mono,
¿sí?
Decía que la primera factura era de 1900. Yo tengo aquí expuesta una de 1880, que es la número 153, de enero de 1880. Fue una gran sorpresa para el director de Antonio Guillén, de Anís del Mono, ¿no?
Te la habrá pedido, supongo, te la habrá pedido.
Le mandé una foto. La factura, sí. No quiero desprenderme de ella, ¿eh?
No.
Lo que no sabes es que tengo dos. Espero que no se entere.
Ya lo sabe.
Y luego, aparte, también, todos los tipos de publicidades que se han llevado a cabo, que se llevan a cabo hoy en día,
sí.
Lo que hoy es el marketing, pues todos están representados en el anís. Hay verdaderas joyas. El primer maletín que se hizo para viajar, como viajante en España, pues lo tenemos aquí expuesto en los museos, que Estefanía lo vio, y es excepcional. Y es una pieza de 1870 en el Nogal, tallado en Nogal a mano, ¿no? Con ébano y los herrajes de plata, y por dentro forrado en raso, terciopelo, bordado a mano en lentejuelas, que todavía brillan, y sus licoreras en Merilá. Y en un pequeño maletín llevaba pues los 10 productos del fabricante, y llegaba a las tabernas y le daba a beber pues todos sus productos, y con el maletín presionaba y era claro. Llamar la atención, marketing puro y duro, ¿eh?
Sí, sí, marketing, esto sí que es marketing directo, ¿eh?
Esto es, no, pero ya te digo, es que es alucinante porque es lo que pasaba, yo entré para ver la historia de la NIS y realmente lo que vi es la historia de España o de toda la, nuestra historia a través de todas las etiquetas y de todos los extras que tenía la NIS.
Claro, claro, porque la cosa va más allá de, un botellín de alcohol, sino que es la historia de del pequeño empresario o gran empresario de artes gráficas,
de las costumbres, de la moda de vender, de la imagen, de los tipos de letras, uh-huh. De los tipos de materiales. Es que es un mundo que cuando se conozca verdaderamente se va a valorar. Y decir que Cataluña tiene más de 1000, han existido más de 1000 destilerías y se conoce una, sí. Prácticamente es increíble, ¿no? Pero que a nivel de España pasa igual. La gente que vive en los pueblos no sabe que hubo una destilería, no sabe quién era el fabricante, las generaciones que tuvo, el porqué se llamó, porque las marcas tienen un porqué, la mayoría, ¿eh? Yo te pudiera enseñar, bueno, que te enseñe, creo que lo tiene Estefanía, que esto es un bombazo lo que voy a decir, ¿no?
A ver.
La Coca-Cola, ahí. El primer cartel de la Coca-Cola, sí. Está copiado de uno que se hizo en España 2 años antes.
¿Qué dices?
Sí. Lo pude ver, ¿eh, Sergio? Lo pude ver.
¿Que te lo enseñe?
Sí, sí, sí. Sí.
El primer cartel que se hizo de la Coca-Cola fue en 1897, lo puedes ver. En Google, de Atlanta, y pone que es de 1897, y aquí se hizo uno que es exactamente igual, se hizo 2 años antes, que lo pone en 1895, en el que tenemos aquí expuesto, y lo único que cambiaron es las letras.
¿Y era de una marca de anís?
De un señor que se llamaba José Manuel Sánchez y compañía, de un anís de Casalla de la Sierra, es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, ¿eh? Y lo hicieron en las artes gráficas más antiguas que han existido en Sevilla, en Mateo y Orozco.
Y es igual que el cartel redondico de la Coca-Cola.
Cuando veas la fotografía, lo único que cambia es en el espejo que lleva,
sí.
Que en vez de poner en el primitivo, pone en el más antiguo, en 1895, sí. Pone José Manuel Sánchez y compañía, Casalla de la Sierra, en un espejo que lleva, la señora que se ve. Sí. Y al lado hay una servilleta donde pone anisado de vino puro, porque es anterior a la famosa enfermedad de la filosera, y lo que cambiaron la Coca-Cola fue pues la compañía Coca-Cola, Filadelfia, Chicago, Massachusetts, los sitios en donde se vendía. Claro. Es un verdadero plagio y es totalmente desconocido. El día que se conozca, pues bueno, la Coca-Cola no le gustará mucho.
Bueno, pues igual podemos hacer un poquito de ruido, rascar y la Coca-Cola seguro que pagará para no tener problemas.
Sí, pero yo esto lo hago porque lo llevo en la sangre.
Sí, 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 se nota.
Bueno, fabricante de anís.
¿Cuántos has probado, Pedro?
Quiero darlo a conocer, todo el mundo sepa que estamos ante una bebida que es algo increíble lo que surge alrededor de ella, ¿eh?
A mí me ha encantado, de todo lo que explicas, me ha encantado el tema de las posibilidades curativas del anís. Eso me ha encantado. Y por lo que me explicas, parece que ahora no las tiene tantos por el tema de las destilerías, ¿sí o no? ¿He entendido bien?
Por el tema de la esencia.
De la esencia, exactamente.
Hoy todo lo que comemos y bebemos es aditivo, claro. Conservante y colorante. Y claro. Todo lo hacemos rápido para ganar dinero. Por eso se dejó de beber el anís, principalmente según mi estudio, ¿eh?
Y no hay ninguno que cumpla aquellas...
Estefanía lo probó. Que te diga cómo estaba.
¿Sí?
Espectacular.
Sí,
está espectacular. Y tengo las botellas guardadas para un momento espectacular. No.
Vale. Pues
yo fabrico destilamos desde el año 2005 una marca que recuperé alusiva a una señora que hubo en Rute,
sí.
Que la flor del fresno, que fue la mujer más guapa que hubo en Rute en la comarca, y que se enamoró un señor de ella,
sí.
En 1880,
sí.
Manuel García Gómez de Aranda, y este señor le pidió permiso, fueron novios. Y hay una historia muy bonita que estoy escribiendo en un libro,
sí.
En donde ya detallamos toda la historia. Y esta señora vivía en el Paseo del Fresno. Los fresnos son unos árboles que dan una sombra, sí. Muy buena. Y como vivía en el Paseo del Fresno, pues era la más guapa y la más conocida en Ruti, en la comarca. Le llamaban la Flor del Fresno, se enamoró, pero se despistó un poco y fueron novios 23 años. Y en 1903 llegó otro señor con mucho poder a Rute, se casó con ella y el señor la quitó la marca, y en el año 2005 se me ocurrió recuperarla con la misma fórmula y la misma etiqueta.
Mira qué bien. Oye, la idea era hablar un ratico, pero me ha encantado. Me está enseñando ahora Estefanía documentos, fotografías extraordinarios, y esto, si es posible, me guardo la conversación para otro día y con sí. toda la hora de programa, porque hemos hablado no solamente de una bebida, sino de la historia. Mil gracias, Pedro, desde Rute, Córdoba, por atendernos. Un fuerte abrazo, insisto, gracias.
Un fuerte gracias, abrazo, y encantado, y a vuestra disposición. Si lo importante es transmitir.
Gracias. Al final, es lo único. Un abrazo.